Bonsai, tot un món. És un podcast de l'Associació Tarragona Bonsai per parlar del món dels bonsais.
Bonsai, tot un món. Aquest és un podcast explicatiu del món del bonsai. El bonsai és més que un simple arbre, és una finestra a la natura, una expressió de calma i equilibri que es pot tenir a casa. Et convidem a veure el bonsai com una pràctica de meditació, a la qual cada dia es pot cuidar i observar el creixement lent i constant de l'arbre. Aprenem paciència i constància. L'espai està editat i realitzat per l'Associació Tarragona Bonsai. Si us voleu posar en contacte amb nosaltres, entreu a la pàgina tarragonabonsai.cat. Una manera de viure la natura, conviure-hi i estimar-la. Avui tenim en Pere Amenós Besora. És un històric del bonsai a les nostres comarques, al qual ja li donem la benvinguda. Gràcies, Pere, per aquesta entrevista.
Bon dia, gràcies a tu per convidar-me.
Doncs, a veure, quan vas començar en aquest món del bonsai?
Bueno, jo vaig començar de molt jovenet, no sé exactament quants anys tindria, possiblement uns 16, 17, por ahí. La cosa venia de que meus pares, bueno, havien agafat una parcel·la, els agradava molt, mon pare havia estat fent de pagès també, alternant pagès amb indústria, i la qüestió és que li agradaven les plantes, no? I a la parcel·la sempre el jardí, les plantes, a la mare també li agradaven, inclús els animals també amb força, no? Arreu d'allò, d'aquest vincle amb les plantes, la natura i tal, bueno, vam començar a veure bonsais en algunes botigues, molt ocasionalment, i un dia, de casualitat, estant per Barcelona, vam poder visitar, els pares i jo, una exposició que hi havia al Museu Marès, a la part vella de Barcelona, que era de les primeres exposicions que es feien a Catalunya, feia l'Associació Catalana Amics dels Bonsai. I allí es va cautivar 100% el bonsai, no? I a partir d'allí vam voler fer bonsai, vam comprar alguns arbrets d'aquests de les tipus Garden Center, que tots morien, i ben no eren bonsai, sinó que eren altres coses, vull dir, gairebé imitacions al bonsai o arbres coníferes petites, diríem, no? Però no eren ben bé bonsai. Mala experiència, però bueno, un pare havia estat de pagès i va dir, bueno, vols que fem bonsai, ja te'l faré jo, que jo... I van començar amb les oliveres, i això ja era una altra cosa. Les oliveres sí que van tenir èxit i van poder viure i fàcilment es recuperaven. Mon pare tenia facilitat amb el pic per treure arbres del camp. I amb això van començar la nostra vínculo amb el bonsai, en forma paral·lela el meu pare i jo.
I, bueno, parlant de Lluís Amenós, va ser també un històric de l'associació, dels primers que va muntar l'associació Tarragona Bonsai. A part del teu pare, quins altres referents has tingut en el món del bonsai?
Bueno, en el món del bonsai he tingut els referents importants. Per mi ha sigut el Josep Maria Miquel, que va ser dels primers que vam tenir com a unes certes classes. També vam tenir altres més continuades, no? Diríem, amb en Josep Maria Miquel, perquè abans havíem tingut Cots i un parell de professors més, però eren uns dies puntuals, una setmana, dues setmanes. En canvi, això era més continuat. Al carrer Maria Cristina es feia una vegada al mes, si no recordo malament. I allí van començar a veure el bonsai de més a fons, no? També després vaig estar uns quants anys treballant amb les classes a Gabriel Romero, a Sant Boi de Llobregat, i ell també em va ensenyar molt el que fa sobretot a l'estètica del bonsai, a part del cultiu, l'estètica, no? I també, per suposat, el fet de poder portar el kawabe a Tarragona i conviure i també anar al Japó, veure com ho té ell, això també va omplir-me moltíssim de bonsai, no? Aquests són els més referents, poder, principals. Últimament també tinc altra gent que segueixo, com és el Màrius Consta, que també crec que és un gran professional. I, bueno, he tingut contactes amb molta gent, amb mestres japonesos, al Museu de Luis Vallejo... bueno, tot ajuda a fer més bonsai, per suposat, mestres nacionals de tota índole, no? Pues Sebastián Fernández... el David Benavente, vull dir, tot això és molt de bonsai, vull dir, bonsai en primer nivell a Espanya i a Europa, no?
Molt bé, escolta'm, qui va començar abans? Lluís Amenós o Pere Amenós, o vau començar plegats?
Vam començar plegats, la veritat. La idea va ser meva, no? Jo vull un bonsai. I el capritxo de voler un bonsai, ja te'l faré jo el bonsai, no? I va ser, la iniciativa va ser meva, però ell la va compartir. Vam estar molts anys plegats disfrutant del bonsai. Jo, quan era jove, no m'hi dedicava tant com ara, per suposar, perquè tenia altres, com qualsevol jove, sorties, no sé què. Gràcies a Déu, ell es podia cuidar la parcel·la. Jo tenia la tranquil·litat de que s'arregaven i tal. Clar, cultivàvem i fèiem d'una manera una mica diferent. Ell era més, no tan intervencionista, per dir-ho d'alguna manera, menys filferro, poda, però bueno, també anava fent a la seva manera. Jo era poder una mica més exigent i més diria, més perfeccionista, no? I bueno, però es compaginàvem prou bé tots dos, no? Llavors hi ha uns arbres que eren d'ells i uns arbres que eren meus, no? Més o menys, i es treballàvem d'allò. Alguns a vegades coincidíem i treballàvem els dos al mateix arbre, però teníem les nostres, cada un la seva col·lecció.
Aquest primer arbre que ens explicaves, què en recordes? Què et transmetia aquest primer arbre quan el vas començar a treballar?
Bueno, recordar el primer arbre és difícil, no? Segur quasi 100% de que posi, probablement va ser alguna olivera, perquè hi van haver moltes oliveres que van passar per casa. Moltes ja no hi són, però alguna queda d'aquests inicis, no? L'olivera d'abans, agafàvem una olivera que tingués una soca grossa, que no fos massa gran, justament al costat del camp del Nàstic, hi havia, encara no hi havia la vall de Rabassada, estava per existir, hi havia un ramat d'ovelles que es menjava els bonsais bords, els ullastres que sortien. Això feia que l'arbre ramifiqués molt i fes una base bastant contundent. I això ens agradava. Ara, avui en dia, jo, si no és un ullastre en fusta seca, no, per mi no té el mateix valor, no? Però en aquell moment ens agradava. Però d'aquest primer inici també tenim arbres en fusta seca recuperats, els dos en conjunt, un del Pont del Diable, un altre a prop de Boscos de Tarragona, que ja tenien fusta seca, i altres més petits que no recordo d'on són, però que també tenen fusta seca, i aquests arbres han perdurat i els continuo tenint, i amb alguns amb molt de pressi, perquè és tota una vida plegada junts, amb mon pare, amb mi, amb l'arbre, vull dir, s'estableixen vincles emocionals.
Escolta'm, d'aquests més de 40 anys han canviat molt les coses. Per exemple, d'aquests primers arbres que anàveu a recuperar a la vall de la Rabassada fins avui, què creus que ha canviat més?
Bueno, ha canviat molt perquè en aquell moment hi havia poquíssimes publicacions. Me recordo dels primers llibres, un del Faust Vergès, que potser va ser l'introductor del bonsai, almenys a Catalunya, si no a Espanya. I inclús vam anar a veure'l personalment a prop de Barcelona, amb un xalet que tenia, que ell començava a vendre bonsais. Si és pues, que es poden dir avui en dia bonsais, no ho consideraríem bonsais, serien plantons o coses així, no? Però bueno, ell va iniciar aquest gossanillo, aquesta llavor. Llavors no hi havia pues, ni els mitjans que hi ha ara, ni internet, ni la informació, pocs llibres, poca informació, era una mica tot molt autodidacta, no? Per suposat, no hi havia ni el tema de l'adobat, no se considerava important, vull dir, era un arbre petit i ja està, no? Vull dir, ni el tema disseny, ni moltes altres coses, ni el tema textos, estètica, vull dir, tot això ha variat molt. Vull dir, abans era un arbre petit i punto, però no buscava res més. Ara es busquen, bueno, per tota la informació i les connexions que hi ha via xarxes, internet i tot, doncs tenim tota la informació del món, inclús massa a vegades, per poder fer un bonsai i poder-ho fer bé. Llavors no hi era tot això, llavors bueno, vivíem de que ens agradaven els arbres, encara no fossin tan espectaculars, però ens agradava tenir un arbre, tenir la natura a prop, cuidar-lo. També era bonic, vull dir, és diferent, completament diferent d'ara.
Com ha canviat això, eh? És a dir, això que dius tu, les xarxes, internet, tot obert, i en aquelles èpoques, segur, alguna revista traduïda del japonès a l'anglès i després potser a l'espanyol, però clar, això ha canviat moltíssim a l'hora això de compartir i de veure les coses com les fan altres mestres, no, suposo.
Sí, bueno, llavors un dels llibres primordials que va canviar gairebé molt la filosofia, perquè és un llibre molt bo per la seva època que es va fer i per la informació que porta i molt, molt visual, és el llibre de John Naka. John Naka, bueno, Allí vas començar a veure el que era bonsai, l'estètica del bonsai, el disseny dels arbres, recordar els arbres de la natura amb els propis, amb un llibre, no? Veure que allò es pot fer, no? Vull dir que un arbre que veus amb un acantilat que tu pots arribar a muntar com a bonsai. Aquí va ser el primer contacte important amb el que podria ser realment el bonsai, no? Després van sortir més coses i tal, però... i van anar millorant i van sortint tècniques i van sortint, hi havia les revistes, sí que és veritat, hi havia Bonsai Autòcton, Bonsai Actual, les primeres revistes que hi havia, i van durar uns anys, van ser molt importants perquè els llibres són molt limitats i parlen molt pel damunt els temes importants del bonsai. En canvi, les revistes entraven en detall amb coses particulars, no? En un article pots parlar de l'abonat exclusivament 4 pàgines, 5 pàgines, amb un llibre ho passes pel damunt. Vull dir, tota aquesta temporada que hi va haver les revistes van ser fonamentals per poder també avançar amb el tema de bonsai.
Quin creus ha estat el teu projecte de bonsai més especial fins ara?
Bueno, tinc diversos projectes. Un dels més macos, per desgràcia, ja no està amb mi. Que va ser un pi que vam treballar diversos anys amb el mestre... que acabava un pi silvestre recuperat de la mossara, un pi que va tenir un punt àlgid molt maco, però que per desgràcia els pins on agafen tenen problemes, almenys aquí al costat de la costa, i sembla ser que agafen més fongs i més problemes, o no sé, o no els tenim agafat al punt, i la qüestió és que després se'n va anar amb molta pena per mi, perquè era un arbre que ell el va batejar com a Kizuna, que vol dir el nexe d'unió entre com dos cultures o dos mons, el japonès i l'espanyol, no? I és un arbre que és la pena més gran que he tingut, un dels projectes més macos, però una de les penes més grans que he tingut amb tota la vida del bonsai, aquest. Després hi ha un altre arbre també per mi molt particular, molt singular, que és un teix que també vam començar a treballar amb ell dels primers anys, que és un teix que ha sortit molt poques vegades a exposicions. En el seu moment algun problema va tenir, l'arbre està maco però no està per exposar encara perquè va perdre una rama important, però és un altre dels projectes que tinc més d'allò. Una altra sabina també molt maca que la va encertar justament el Takeo Kawabe, també és un dels arbres que possiblement sigui dels més bonics que tinc. I després tinc moltes oliveres que per mi són importants pel tema emocional, perquè s'han recuperat nostres, perquè s'han fet a casa. També hi ha algun teix d'aquests de les primeres èpoques de fa 30 anys que són teixos de viver però que han anat evolucionant amb mi tota la vida i que els hi tens un sentiment especial, però no podem destacar l'arbre al que es va morir, el pi. Els altres són projectes bons i interessants i que arribaran a tenir la llum i sortiran i tindran èxit com a bonsai. Però bueno, l'important és conviure amb l'arbre, sentir l'arbre. El procés, més que el projecte, és el camí que fas plegat amb l'arbre. L'arbre continuarà després de que nosaltres no hi siguem, continuarà amb altres mans i tal. Llavors, és viure el procés, a poc, amb paciència, estimant la natura, estimant l'arbre.
Parlaves de les oliveres, parlaves del teix. Hi ha algun arbre o espècie amb la qual et sentis més connectat?
Aquestes dues. A veure, a mi m'encanten els teixos, també són dels arbres primers que he tingut i que m'han donat moltes satisfaccions a la llarga. I les oliveres, per suposat, un arbre d'aquí, un arbre característic amb molt de caràcter, no? Sobretot els ullastres amb aquestes fustes velles i tal. Viure la convivència de la vida i la mort amb el mateix arbre, no? Igual que les sabines al Japó, no? Els simpacos, que n'hi diuen, que són arbres molt vells que tenen la sensació aquesta d'edat, de bellesa, no? Aquests arbres són els que més impacten. M'agraden els caducs també, eh? I no vol dir que no. El caduc també té el seu encant.
Quin de l'arbre caduc és el que t'agrada més?
Bueno, m'agraden molt els arços, però reconec que és un arbre complicat per aquí. Els carpinos, jo crec que els carpes són els que me donen més satisfaccions en aquest clima d'aquí. Tenen una ramificació fina molt bonica, la fulla és petita i són molt atractius per tenir. El magranet també és un altre arbre que m'agrada, però té els seus problemes quan seca les branques i don pel sac.
Com definiries la teva filosofia o estil personal en el treball amb els bonsais?
Jo crec que el bonsai s'ha de buscar A veure, el bonsai és una intervenció amb l'arbre, no? Un arbre natural que tu intervens. Però també has de deixar fer a l'arbre i has de buscar un estil més aviat natural, no? Vull dir, a veure, sense un estil bonic, però que no donguis símptomes d'artificialitat. Hi ha arbres bonsai, sobretot hi ha escoles, no? Pues que els arbres estan superpolits, superperfeccionats, i això a la natura no ho trobes, és com una mica artificial, no? Vull dir, l'arbre a vegades pot tenir una rama rara i aquesta rama li dona caràcter. I llavors l'arbre té que tenir el seu caràcter natural, no? Intentar imitar o reflexar el que trobem a la natura, no? És molt important veure els exemples naturals. Quan ara, per exemple, a l'hivern, que tenim els arbres despullats, que veus l'estructura de l'arbre, no pots fer un caduc com un pi, has de fer un caduc com un caduc, i el caduc pues, té al final una sola copa amb molta ramificació, normalment ramificació en forma d'avant o cap a dalt, no que... Llavors hem de buscar una mica els models naturals dels arbres per poder-los reflexar en bonsai.
Quina estació de l'any t'agrada més el bonsai?
Jo sóc fan de la tardor, però fan de la tardor a la natura, no? M'encanta la tardor, és la meva estació preferida. Però els bonsais aquí a Tarragona, doncs la tardor no la llueixen com podríem estar a l'interior o en llocs de més fred, que el canvi de colors de les fulles, que és espectacular i el que més m'agrada. Per desgràcia, i menys ara amb el canvi climàtic, no tenim aquesta sort de poder gaudir dels arbres amb aquests colors. Per això, la tardor com a espècie, o sigui, com a temporada favorita per mi, per la natura, sí, però pels bonsais, poder quan desperten a la primavera, és una cosa super espectacular, d'un arbre que el veus despullat, que no té ni símptomes com si estigués mort, que vegis que brota amb força, que veus dos colors a vegades amb el mateix arbre, els teixos, les oliveres, que són perennes, veus dos colors, però els caducs que estan despullats i hosti, comencen, és com un miracle al·lucinant, vull dir, és espectacular, és el que més m'agrada.
Què no li pot faltar a un bonsai?
Bueno, el que no pot faltar és carinyo, no? L'has de... l'aigua per superat, adob, tot, però al principi és el carinyo i buscar una connexió, no? Una connexió amb aquell arbre, amb aquell... procurar millorar, no sé, és disfrutar de l'arbre i de certa manera l'arbre te recompensa, podríem, doncs, aquestes brostades de primavera, amb una floració, amb alguns en fructificació, amb uns brots més verds, vull dir, és disfrutar de l'arbre, o sigui, tu has d'intentar disfrutar de l'arbre, això és el principal en bonsai, vull dir, gaudir, encara que sigui de poca cosa, no cal que sigui un arbre espectacular o de milers, milions de dòlars. Va, pot ser un arbre senzill, fet tu de llavor o d'esqueix, que li has anat aportant i que potser en lloc de 50, 60 o 70 anys té 5 anys, 10 anys, però aquell arbre l'has fet tu i l'estàs fent i l'estàs convivint. Igual, fins i tot, les plantes d'acompanyament. Les plantes d'acompanyament és una altra, per mi, és una altra afició que m'omple, no? Vull dir, tens una planteta, que la tens un munt d'anys, que és una planteta, que ja no és ni siquiera un arbre, però te dona unes satisfaccions. I és això, disfrutar de la natura, dia a dia.
Anem anant acabant. Quines qualitats requereix una obra mestra, segons el Pere Amorós?
Bueno, per mi una obra mestra ha de ser una obra que tingui sensació de bonsai de molts anys, no? Vull dir, hi ha una cosa que es diu mochikoni, que és el pas dels anys als arbres. Això per mi és primordial. Una obra que doni una sensació de bellesa natural, vull dir que l'arbre s'ha anat envellint, que té una escorça, que té una ramificació. Tot això és important en un bonsai, no? El pas del temps ho fa, vull dir, els arbres no hem de precipitar-nos. El pas del temps ens anirà evolucionant aquell arbre per a millor, si el vas cuidant i vas fent algunes tècniques. No cal que cada any estiguis filferrant. Tu has d'anar treballant. Si el treballes, aquell arbre guanyarà. Un arbre, per mi, un arbre mestre és un arbre que m'adona sensació d'estar a la natura.
Quines característiques ha de tenir la persona que es dedica al bonsai?
S'ha de tenir molta paciència. No hem de ser precipitats. Hem de disfrutar del dia a dia, de veure l'arbre, l'evolució. I no hi ha que córrer, no hi ha que córrer. Vull dir, l'arbre té el seu cicle i és el cicle de la vida, el cicle de vida també a vegades, moltes vegades el cicle de la mort, no? Llavors tu has d'intentar entendre això. Vull dir que tu ets una pas entre, amb la vida d'aquell arbre i que tu pots intervenir, però no pots fer, entre cometes, animalades, no? Vull dir, has de poder veure el que l'arbre te demana, el que l'arbre vol, sobretot doncs, el tema doncs, de cultiu, no? És molt important. Primer pas importantíssim és dominar el cultiu, l'aigua, el reg, l'adob, situacions, inclús les possibles plagues o malalties. Primer és dominar aquest tema. Un cop dominar aquest tema, te pots passar al segon pas, que és l'estètica. I pots fer els teus, però cada un fa el seu arbre al seu gust. És com un pintor, que un pinta un quadre d'una manera, l'altre el pinta d'una altra. No hi haurà mai dos pintors iguals, cada un té el seu estil. Això ho aplicaràs a l'arbre, però primer has de cultivar bé per poder fer el teu disseny.
Quants bonsais cuida actualment el Pere Menús?
La veritat és que no ho sé, però bueno, poden ser entre 150 i 200 arbres. Masses, perquè no pots gaudir de tots, no pots treballar-los tots igualment, però jo sóc una mica tastaolletes i m'agrada provar coses i m'agrada provar espècies i tinc moltes espècies rares que les vull provar, igual que m'agrada provar menjars, m'agrada provar espècies rares, no? I llavors, bueno, jo estic satisfet, vull dir, de moment ara, gràcies a Déu, estic jubilat i tinc temps i puc dedicar-me i crec que els arbres estan força bé i, bueno, disfruto d'aquest moment, poder més endavant tindre que reduir o ja veurem.
Quines plagues i malalties li han portat més mal de cap als teus arbres?
Bueno, els fongs porten de cap a tothom. Els fongs és una malaltia que no es veu, que està dins moltes vegades i quan te'n dones ja és massa tard. L'arbre ja està infectat i intentes posar productes, però no saps ben bé quin producte. Hi ha fungicides, hi ha moltes classes, no saps ben bé el fong que té. Llavors vas provant, al final jo crec que pequem de fitotoxicitat als arbres per provar. Últimament jo soc molt poc partidari de fumigar els arbres, ni preventivament, ni res. És una opinió molt personal i particular. Procuro no donar-li producte als arbres, ni fungicides ni insecticides. Jo l'únic que faig moltes vegades és mullar les copes amb aigua a pressió perquè m'agafen molt pocs bitxos. Alguna vegada doncs, l'olivera que agafa aquell coquet li tinc que ensofetar. Però no soc partidari de fer-li tractaments, els mínims possibles. I si s'ha de morir l'arbre, doncs se mora, entre cometes, perquè ho ha agafat o tal. Jo també el que he fet és descartar les espècies més problemàtiques, o sigui, quan veig que alguna espècie no em funciona, no la vull tenir més, perquè no vull fer patir els arbres, no vull que els arbres se m'amorin. Per exemple, els pi roig, el pi silvestre, jo l'he descartat. Els Lacer burgarianums, me'n quedava un i l'he plantat a terra, que faci el que Déu vulgui, però vull, no vull espècies que m'adonguin problemes en aquest sentit i penes, no? També, perquè quan els arbres se t'amoren te donen pena.
Què és el que més t'ha costat d'aprendre en el conreu del bonsai?
Bueno, moltes coses. Ser pacient m'ha costat els seus anys. El tema rec també ha costat els seus anys, trobar un equilibri entre el rec. El rec i la paciència, jo crec, però ara crec que estic en un cert equilibri dins de lo que cap i bueno, estic content, però jo crec que el rec i la paciència són les coses que m'han costat més.
Quina creus que és la tècnica més important en el bonsai?
Bona pregunta. Jo crec que la poda és molt important, la poda és molt important, el rec per suposat, però la poda, saber podar bé, saber orientar en poda, és interessant. Filferro també és una mica més delicada i més complicada, la tècnica del filferro. En filferro, entre les dues coses, filferro i poda, es poden fer arbres molt bonics, però no cal que sigui tot filferrat ni tot podat, pot haver una intervenció de les dues tècniques. I després el cultiu, cultivar bé. Primer que tot, cultivar bé, després pues poda i filferrat són les més complicades, poder.
Molt bé, anem anant enllestint això. Quin consell donaries a les noves generacions que comencen en aquest art del bonsai?
Bueno, que primer que tot, per fer bonsai crec que s'ha d'estimar la natura. I el primer concepte és estimar la natura. Segon concepte, que els arbres són éssers vius, com diu Kawabe, i que els arbres s'han de procurar respectar al màxim i no fer-li intervencions dràstiques, no? S'ha d'establir un nexe d'unió entre l'arbre i el cuidador. que l'arbre des, o sigui, que el cuidador disfruti i que l'arbre també estigui a gust. Això és el més important. I llavors no precipitants. Els arbres necessiten el seu pas, vull dir, el seu procés. No és qüestió d'un any ni dos anys. Necessiten uns anys per adaptar-se a la seva situació i millorar. I els arbres, ells sols, per si sols, ja van millorar. És qüestió de paciència i de disfrutar del dia a dia i anar... Qui dies passa, anys empeny. Llavors, amb els arbres, això és molt important. I els arbres que porten, encara que no siguin grans arbres, 25-30 anys de cultiu, comencen a ser uns arbres molt interessants. Com diu el Murata, a partir dels 25-30 anys són interessants, a partir dels 50 anys són bons i a partir dels 70 són excepcionals. Bueno, potser no ho veurem, però hem de saber que els arbres tenen el seu procés, la seva vida, i que ens sobrepassaran a nosaltres, a les nostres generacions. Esperem que les generacions continuïn amb aquesta afició.
Molt bé, Pere Amorós Besora, molt agraït. Ja hem dit, és un històric del bonsai a les nostres comarques. Vols afegir alguna cosa més, Pere?
No, ja està, crec que s'ha dit més o menys tot. Bueno, la gent que li agrada el bonsai suposo que entendrà el que li he dit i el que vull transmetre, no? No hi ha res especial. Vull dir, que disfruteu del dia a dia del bonsai com, o de qualsevol planta, vull dir, que disfruteu del contacte amb la natura. És aquest el missatge.
Moltes gràcies, Pere Amorós. Bé, doncs fins aquí el podcast d'avui, Bonsai Tot un Món. Us recordem que el segon dijous de cada mes al Centre Cívic Sant Pere i Sant Pau, taller obert a tothom. Pots portar el teu arbre i valorar possibilitats de millora del bonsai. De 6:45 de la tarda fins a 9:15 de la nit. Recorda, cada segon dijous de cada mes al Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau, taller obert del bonsai. Si voleu conèixer i comprendre la bellesa i la dedicació del món del bonsai, inspirant-vos i endinsar-se en aquesta fascinant pràctica, us podeu posar en contacte amb nosaltres. Entreu a la pàgina www.tarragonabonsai.cat. Bonsai, tot un món. Fins la propera.